cada hora a IB3 Ràdio.
Gràcies, Sara, gràcies, Álvaro. Continuem a IB3 Ràdio i Televisió. Continuem amb nosaltres Quico Mestre, Cristina Suárez i Marc Ferragut, són els nostres tertulians d'avui i ja estem a punt de rebre Miquel Vidal, que és el president del Partit Popular de les Illes Balears, que està entrant, també si seu i el puc saludar. Com estem?
Bon dia.
Bon dia, senyor Vidal.
Encantats de poder compartir un tros de dematí amb altres.
Nosaltres també, i a més amb un dia especial, no sé si un bon dia per a la democràcia, després del que va passar ahir en el Parlament, aquesta situació anòmala que sembla que està en vies de normalitzar-se.
La normalització passa perquè hi hagi un president del Parlament. I així com s'ha volgut explicar a determinat mitjà de comunicació, no coincideix massa amb la realitat, perquè des del Partit Popular sempre hem dit dues coses. El Partit Popular no va generar cap problema. A la Constitució del Parlament, el Partit Popular no va votar com a presidenta del Parlament en aquesta volta. No és la nostra presidenta i no és el nostre grup polític. Nosaltres l'únic que hem demanat sempre és seguretat jurídica a l'hora de fer les coses i que estiguin ben fetes. I des del primer moment varen dir, necessitem que serveis jurídics del Parlament se pronunciïn. I també des d'aquest primer moment varen dir, i concretament ho vaig dir jo, la portaveu i tot el grup popular, acatarem i seguirem les decisions que diguin el lletrat del Parlament. I és el que hem fet. Cosa totalment diferent que quan nosaltres varen demanar un informe jurídic, els altres grups, els del govern, varen votar que no és informe jurídic i llavors tenen i el deixaten i diuen que és una monada. Però simplement, i és trist dir-ho, però aquí forma part de la solució, sempre ha de ser el Partit Popular, tant en el govern com ara a la oposició.
Entenent allò que està dient i que sembla molt lògic, també ha d'entendre vostè que la imatge que ha projectat per ventura el Partit Popular, comentàvem abans a la tertúlia, és que ha volgut allargar aquesta situació anòmala per treure rèdit polític, que és legítim, perquè evidentment parlant de política i vostès estan a l'oposició, però que no s'ha entès massa bé, no només per la resta de partits, sinó segurament per part de la ciutadania. Vostè entén que la imatge que s'ha projectat en general, els polítics, tots els grups parlamentaris, si vol, però també el Partit Popular, no ha estat la més idònia en aquests dies, aquestes setmanes.
Quina és l'imatge que volen transmetre nosaltres? Per nosaltres volen transmetre una imatge de lo que és el govern i de lo que és el Parlament quan està en mans d'un pacte de progrés com el que tenim, que és una llavi de grins. Això és el que volen transmetre. Si la gent ho vol veure, ho veu, però supos que se n'ha donat compte, perquè el Partit Popular no té siri en aquest enterro, eh? Diguem el que diguem i entenguem el que entenguem, el que està clar és que el Partit Popular no governa. I si hi ha aquests escàndols sense governar, no poden donar-se culpa ni si estàs a oposició. Això també clar que és aigua. Ara, escriurem el que voldrem, entendrem el que entendrem i direm el que volien dir, perquè d'això som ben lliures.
Vostè està segur que el Partit Popular, que sempre intenta donar una imatge de partit responsable, l'ha donat en aquest cas?
Més que mai. Som els únics que hem demanat un informe jurídic davant les amenaces que hi havia de prevaricació. La primera persona que va dir que tindria conseqüències jurídiques va ser Nachelo. I arrel d'això, varen demanar un informe jurídic. Nosaltres hem anat sempre en les idees molt clares.
I és que no han llegit l'informe jurídic què diu l'informe jurídic?
El teniu a la vostra disposició.
Ja, però que no.
Són 100 pàgines d'informe jurídic.
Hay un PDF muy largo.
Senyora bona en el lletrat d'esperdament perquè varen fer una bona feina. L'informe jurídic, el resum dit per un pagès, no per un abollet, però el resum és que és d'aplicació directa a l'article 39 del reglament del Parlament, que aquest article diu que quan una persona que pertany a un grup polític, en aquest cas també a un grup polític del Parlament, i és expulsada, deixa formar part de la mesa i no te regulava, que per això demanaven l'informe jurídic, no te regulava les conseqüències que puriva. La justícia, tots estem a favor, jo més que ningú. Però ara imagineu-vos que dia 9 de febrer, que sabeu la vistilla dels recurs que va fer Nachelo en contra de la expulsió. El jutge diu que està mal expulsada, simplement que hi posa mesures que el tallat, tenim una situació justa, però rara. A posta varen demanar aquest informe en el servei jurídic del Parlament. Jo crec que hem actuat sempre, bueno, de la millor manera que hem sabut, i per vendre l'imatge de lo que fèiem, ho fèiem en coneixement. I, evidentment, la part política, no la renunciï, la part política, la nostra feina és demostrar que això és un desgavell del govern i que el que se fa no és el millor per la comunitat autònoma. En tots els exemples que volguem, perquè seguim sense director general de la policia, en altres, de sort, independent del govern, no tenim director
general. Qui hauria de ser el pròxim president o presidenta del Parlament, segons el seu criteri?
el qui surti del grup majoritari del Parlament, ojalà el pròxim president li donessin la mateixa responsabilitat que per llevar a Txelo i fos el qui sortís del grup minoritari, seria un del Partit Popular. Ha sigut d'aplicar l'ho que han dit, això és el que volen.
Si no és del Partit Popular, que sembla complicat, aquí, de quin partit hauria de ser, per començar?
Els que van de dir que venen imatges que són altres que han mantingut a Txelo i que l'han posada i que no l'han llevada. Bueno, pues, si nosaltres hem fet això, se sobreentén, ja posarem el que voldrem.
No, però jo, perdona Cristina, però ara m'he una pregunta, i de vostè se deu sentir mediàticament maltractat quan li volen donar s'ocupen el Partit Popular d'aquesta crisi, no?
Mai. No. Els medis de comunicació no poden trobar mai una diada millor que jo, que som els que creig més.
Esa fotografia per la que li preguntava en el passillo, esa fotografia suya con Txelo, ¿cree que le ha traído más aplausos y palmaditas en la espalda dentro del partido, pero fuera de cara a la ciudadanía, cómo cree que se lo han podido tomar?
Las personas tenemos que hablar, tenemos que trabajar y tenemos que desarrollar nuestras responsabilidades. Yo me fui a comer con Txelo en un paréntesis, en un interín del Parlamento, donde llevaba, perdón, 8 días de Parlamento, bueno, de miembro de la mesa del Parlamento, para hablar de temas del Parlamento, de funcionamiento de la mesa, para conocernos y para saber cómo actúa y que ella sepa cómo actúa o cómo soy yo. Teóricamente en aquel momento teníamos que estar trabajando juntos durante 3 años más.
No es va a hablar de táctica sí. Ni de estrategia en aquest dinar.
Parlar del món.
Conjunta, sí, evidentment, va. Entre Txelo Huertas i el Partit Popular.
Vostè creu que jo seria partícipe de l'estratègia de Podemos?
Vostè no de Podem, ja d'una persona no, que no, bueno, estava amb un peu mig fora de Podem.
Crida molt l'atenció que tot el temps que duim de legislatura és la primera vegada que van a dinar. O sigui, pot entendre que la gent ho va veure però, com un apropament... Bueno, que sapiguem, no ho sé. Però pot entendre que la gent ho va veure com un apropament en un moment molt determinat.
Anant mil vegades a dinar, no, Txelo?
Ja de dia, dint en qualcú. Cada dia.
Bueno, sí, també depèn de Podem, no sé, con Camargo o con...
En Camargo no he dinat mai, però sí que he dinat amb membres d'altres formacions polítiques. Mm-hmm. I jo quan dic...
Però en Txelo quantes vegades ha dinat?
En Txelo, 9 a 10. Cada vegada que dinant junts en el Parlament, dinant junts en el Parlament, cada vegada que he hagut en el Parlament, nosaltres me fareu comptar. Però quan aquests dies que tenim que els pressupostos duren de matí a baixa dinant tots junts en el Parlament i jo no veig que això sigui res de l'altre món i xerren tots en tots els altres 58 que queden no.
A més, senyor Vidal, vostè diu que ara en aquests dies donen suport a allò que hagi decidit els lletrats del Parlament, però varen arribar a demanar informes externs i fins i tot la intervenció del Consell Consultiu. No li demanen informes externs.
Perquè m'ho deixeu venir. En cap cas han demanat un informe extern.
Ni la intervenció del Consultiu.
Ni volen cap, ni volem el Consultiu. Nosaltres ens fiem del Servei Jurídic del Parlament. I l'únic informe que han demanat mai és aquest. Que el Servei Jurídic ens diguessin que havien de fer front a les amenaces que hi havia de que podien prevaricar.
El senyor Jerez no va demanar en cap moment un informe extern? És diputat del Partit Popular, senyor.
El senyor Jerez no ha demanat mai un informe extern. Mai. Que jo tingui coneixement, però mai l'ha demanat. Perquè m'haurien dit, suposo.
Bé, idò, els lletrats del Parlament han decidit allò que han decidit, veurem ara que decideix la jutgessa aquest el dia 9 de febrer. De totes maneres, li he de confessar que no me queda del tot clar si el senyor Jerez va demanar aquests informes.
No, i una pregunta, vostè...
Jo, miri, li diré més clar, no l'ha demanat, i sobretot ni el Grup Popular ni el Partit Popular han pagat mai un informe estant, però no l'ha demanat. Uh-huh. No posis una paraula en dubte, per favor.
No, la seva paraula
si ve el senyor Jerez
per aventurar la comunicació entre...
L'he demanat, me farà rectificar i reconeixeré sobretot d'una, però me cregui, no hem demanat cap informe estant.
I vostè quina opinió té de que aquest conflicte, aquesta crisi interna entre un partit i que s'ha traslladat a la principal institució d'aquestes illes també s'ha traslladat i després en els jutjats? Què li sembla això, vostè? És a dir, que és necessari que un jutge s'hagi de pronunciar damunt d'aquesta qüestió?
Jo crec que això hauria de respondre en aquest cas concret en Txelo Huertas.
Però vostè és el màxim representant del Partit Popular en aquest moment.
Per desgràcia, en aquesta vida, des del meu punt de vista personal, jo separ molt el que és política i administració front el que és justícia. Però hi ha tendència, no només en la política i en el Parlament, ja dic, jo no ho veig bé, però hi ha tendència de que se judicialitzi la política. Però, si s'hi fixa, és un costum de tot el país, perquè quan de casos de futbol se judicialitzen, quan de casos de boxe de tenis per xerrar d'esport se judicialitzen, quan de casos d'empresa privada se judicialitzen que no seria necessari. És una pràctica habitual que ens pot agradar més o menys, però és habitual dins la nostra societat.
I una pregunta, a efectos legales, el informe jurídico ya lo deja claro, que el día 9 de febrero, pase lo que pase, no, la composición de la mesa, no, pero desde un punto de vista, no sé si decir ético, ¿qué pasaría si al final la juez suspende la expulsión de Txelo Huertas? ¿Usted cómo lo vería? Ya sé que es un tema interno de Podemos, pero ¿cuál es su opinión?
Es un acto de justicia que respetaré, como siempre he hecho y siempre hago, y siempre haré. Respetaré la decisión de la justicia, evidentemente, para mí tendrá razón la justicia, pero no pasa nada, porque es un hecho que no tiene vuelta atrás.
Tu miras també, deus ser conscient que el jutge, a part de ses, norma, bueno, de ses mesures cautelars, pot prendre la decisió en dos o tres dies, aquesta demanda no se resol en dos dies, vull dir que se resol un any i mig, dos anys, supos que...
Ara, bueno,
tothom sap com va el jutjat, vull dir que, a més, no, no poden funcionar d'una altra manera, per tant, aquesta situació, aquest, no sé, aquesta crisi se manté en el temps.
Jo, saps el que més greu d'això? Que una crisi de Podemos i de persones de Podemos fa tenir una crisi institucional i, en conseqüència d'aquesta crisi institucional, tota la comunitat autònoma balear se veu afectada d'aquesta pionxerra tothom. I no només la comunitat autònoma balear, sinó que són notícies nacionals. Això és el que va fer ràbia de Podemos. Mm. I que llavors quan surten pareixen que són els que, varen, que no han romput mai un plat. Mm-hmm. Això és el que va fer ràbia.
Vostè...
D'una cosa seva, seva, perquè evidentment suposo que tothom entén que nosaltres no hi tenim res a veure en l'expulsió de Podemos de Txelo, però d'una cosa seva, d'un lío seu, d'un problema seu, són capaços de fer-ne no un problema d'espaldament ni un problema autonòmic, un tema de discussió nacional. En això li poden donar la hora bona, però això sí n'han sabut.
Jo li volia demanar...
I llavors no ens ocupen altres.
Has donat un nom de substitut, seria en Baltipi Cornell, encara que més si participen dic que no els agrada molt. No sé, vostè, quina valoració faria d'aquesta persona? Si té un perfil adequat.
Presentin el president que presentin. Nosaltres farem la nostra feina, que és fer feina d'oposició. Salvo que mos presentin un Mirdo Blanco, votarem en contra, com varen votar en contra de Txelo, perquè ja varen dir el primer dia això no serveix. Si mos haguessin escoltat, no haguessin tingut el dia.
I quin perfil
no.
Sílvia Tur seria un Mirlo Blanco, com vostè diu? Sílvia Tur, diputada de Gent per Formentera.
Està imputada.
Per tant, no s'hauria de descartar.
És una cosa interna seva?
Mm-hmm. Sí.
Estava, no sé si...
Però en la seva opinió, quin hauria de ser el perfil dels presidents per la...
No és la meva responsabilitat, ni faig comptes dir-li. Perquè almenys el partirien d'un, sí que han de servir. El del govern, perquè si tot el govern no té nassos de posar un home damunt la taula que serveix i li han de tornar a posar un altre, comandarem massa, no poden comandar tant.
No, però jo no demano un nom, ja sé que no me'l donarà, però sí. Quin perfil, o sigui, quin és el paper que ha de tenir el president del Parlament? No, l'hem estat comentat abans, noms que s'han dit.
Com sempre, un perfil normal i corrent, un perfil d'una persona normal i corrent.
Vicenç Tomàs?
Que sigui capaç de xerrar i d'escoltar. En Vicenç Tomàs, així com ha dut la crisi de Txelo, si posen en Vicenç Tomàs li poden fer mamballetes. No tenen res a dir les persones, eh? Madut Bé i som amics i company de mesa. Però així com ho ha fet, si ara deus la presidència, enhorabona.
Senyor Vidal, sortint del Parlament, si l'assembla, perquè el seu partit està immers en un procés congressual, primer a nivell nacional, després a nivell regional. De moment, Vidal Company, no de manera explícita, però tothom dona per fet que vol presentar-se en aquesta presidència. El senyor Bausà, de manera explícita i en reiterades ocasions. El senyor Jaime Martínez, tot i que està encausat, i això, en principi, per cert, això li impedeix presentar-se a la presidència del Congrés en aquests moments pel codi ètic del partit?
No, el codi ètic és molt clar. Dir, lo que no si seguís estant imputat, no podria anar de número 1 al Parlament.
Però pot ser president del partit.
Sí.
Per tant, tindríem ja tres noms, i Aina Guiló, que també ha dit que vol presentar-se i que sembla que res li impedeix fer-ho. Són els quatre noms que tenim damunt la taula. Miquel Vidal et descarta, sí o no?
Sí, sí, sí.
Totalment.
Totalment. Sempre he dit que... Jo no, això ho puc explicar. Jo,
bueno,
no,
jo he vist qualque declaració... Tornem als mitjans de comunicació, per ventura no estava del tot ben interpretat, però he vist qualque declaració que vostè, de qualque manera, no es descartava del tot.
No, sí, aquestes manifestacions les vaig fer jo, faltaria més.
Sí. Sí.
Jo vaig dir simplement, i ho repeteix, si hi ha candidats no me presentaré. Entenc que tenc que ser una solució en el partit, així com heu estat aquest... darrer any i mig, que no hauria d'un dos de president i hauria de ser 6 mesos, que he actuat com a solució. Si jo m'ha presentat ara, crec que seria un problema, perquè vostè ha dit molt bé que hi ha 4 precandidats, només faltaria tenir 5 per tenir solla plena de xeregals. Però que jo estimo el partit, No renunciï en el mandat del partit. No m'aniré mai, fa 30 anys que estic afiliat. No m'aniré del partit. Ajudaré i estiré el primer dia, deixat del primer segon, a les ordres del nou president. Seguiré col·laborant en el partit. Continuaré desenvolupant les feines que m'haig de desenvolupar polítiques en el Parlament i col·laborant en el partit aquí on me vulguin. I seguiré estimant i volent ajudar en aquest partit. El que faig, basat en el meu punt de vista, que davant ningú valor igual, és un sacrifici molt gros. N'he fet durant 30 anys de sacrifici en el partit. Crec que n'hi hauria poc que ho fessin. Crec que n'hi hauria pas.
Quan diu allò que faig és no presentar-se tot el període que ha estat de president?
Haver aguantat aquests dos anys per partit en les condicions que m'ha contat. Han d'agradar molt, perquè no tot és fàcil, com podeu entendre. Dir que vull ajudar en el partit, dir que no deixo política, dir que estiré a disposició del partit, com sempre he dit, fa molt bon dir. Fa molt bon difícil vos-hi. Estiré a disposició del partit quan són el teu nom, perquè té nom en inconseller, té nom en indirectorial, tothom ho sap dir. Ara, quan estàs en un lloc i dius, jo faig una passa a un costat o una passa enrere en aquest cas, però continuo aquí de dins, això és més mal de fet i estic a disposició del partit, ja veureu que no se repeteix moltes vegades.
I Madrid com valora el nombre de Miquel Vidal? Madrid?
Con las personas que dirigen el partido de Madrid que tengo relación me llevo estupendamente bien.
¿Cómo verían a Miquel Vidal?
Ya no lo he planteado, las veces que lo hemos hablado siempre he dado la misma respuesta. Entiendo que soy una solución al partido, entiendo que tenía que estar unos cuantos meses, medio año, y entiendo que llevaré en marzo casi dos años, en junio haría los dos años, y he disfrutado, estoy disfrutando, que voy a decir mil vegades, y me agrada. Son mal donades, pero disfruto, porque el doge toque, se feina que se toque fer. Però simplement ja està, la decisió està presa, és dir, que guanyi, és millor dels candidats que se presentin.
Però, i vostè descarta que hi hagi, al final, una candidatura única?
No, això és el meu objectiu, pel demà de Déu, és dir, sempre he pensat, i cadascú dins que seva ho ha de pensar, que la gent que conformam el grup dels afiliats del Partit Popular mos va millor un consens que no una brella. Reconec que dins altres grups o dins altres formacions polítiques mateixes s'estimen molt més unes eleccions i que guanyin per un vot, quan va guanyar Zapatero i llavors se vam anar pel món. En altres, a la manera de ser en aquest sentiment polític de centre reformista, de jo dic tan normal, pues mos va millor, no, això no vol dir que d'altres no siguin normal, d'aquesta manera normal de ser nostre, me'n refereix. Mos va millor pactar abans, acordar abans, arribar a solucions abans, que no va d'arribar a s'enfront i que hagin de votar tothom i que vegis que s'estira. També ho han fet les darreres vegades, n'han sortit i han anat bé, però el meu punt de vista és que és millor un acord que no va d'anar una batalla de vots i llavors que guanyi.
I quin seria el seu cas?
Que és desigual, si recordeu-se darrere. Ramon Balzà contra Carlos Delgado. Arribes, es queixes el partit i finalment s'ajunten. I si haguessis pactat antes no passava res i t'evitaves aquest trago que és tens. Això és un mes tens.
I si només hi hagués una candidatura, quin seria el seu candidat?
Els que arribin en acord amb els que han manifestat la intenció de voler presidir el Partit Popular. La pensa que tenen 22.000 afiliats, i almenys 4 han dit, a nosaltres mos agradaria ser candidat. Recordo que només podran ser candidats quan ho convoquem en el Congrés d'aquí. Pues qualsevol d'aquest 4, i si surt una altra persona de consens...
Si
però, company, no té preferència o no pensa que hi ha noms que tenen... tindríem més possibilitats. No, m'imagino que les té, però que no les dirà.
Mentre siguis president, qualsevol de les 22.000 persones té tot el meu reconeixement.
Però, una pregunta.
És evident que el darrer m'ha definit per un candidat perquè en votaré un.
Que aquesta forma de no tirar-se dins aigua és una forma d'assegurar-se també una cadira o un lloc de la pròxima...
Home, així ja anem enreversats. Això és el que vols editar.
Ja té una cadira al Parlament.
Estic, ja, ara ja en tenc una. I estic a disposició del partit, pues encantadíssim que m'hi posassin. Pues claro que sí. I seguiria defensant aquestes idees. Per tots els racons de la geografia valència.
Però de tota manera, m'encantaria. Senyor Vidal, una persona que ha estat president del partit no se pot conformar tampoc en qualsevol cosa, si me permet, o no? No té res a veure. Una secretaria general aniria bé, per exemple.
M'és igual, l'únic que vull és servir el partit. Si no m'enteneu.
I una pregunta.
Si jo no tinc cap problema ni una. Jo disfruto de fer les feines que faig quan hi són de dins. Cap problema ni
una. ¿Cómo se podría llegar al entendimiento una candidatura unitaria con un sector company, un sector Bauzá?
Pues como se ha hecho otras veces. Si os fijáis, la última vez, la penúltima vez, era José Ramón Bauzá contra Carlos Delgado. En aquel momento parecía todo imposible. Se llega a las votaciones, que yo repito, que prefiero un pacto antes, pero si no, también va bien, no hay ningún problema en esto. Y al día siguiente de las votaciones, el Partido Popular quedó fusionado. ¿Y cómo quedó fusionado? Pues en todos los órganos de gestión y de participación del partido se quedó representando más o menos un 70% por la parte que había apoyado un sector y más o menos un 30% de otro. Bauzá y Carlos Delgado quedaron amigos. Son amigos, de hecho, ahora van juntos.
Y una cosa, vostè li preocupa, per exemple, que la situació del senyor Jaime Martínez, perquè diu vostè que respecta molt les resolucions judicials, i m'estic referint en el cas Rocamar, i les darreres, no sé si les ha tingut l'oportunitat de llegir-la, el jutge té molt clar que aquí ha hagut un escàndol, vull dir que és un cas clar, però el jutge que està investigant ho té claríssim, és a dir, que podia encapçalar un partit que necessita una reforma, una persona allà que sembla tan clar que ha participat amb aquest escàndol. Vull dir que això li preocupa a vostè com a president actual, no?
Tots els casos de corrupció em preocupen, tots, però jo crec que és la presumpció d'innocència. O sigui, si el senyor Martínez te manifesta i te diu això és un cas que ja han jutjat, jo, vaig, el meu punt de vista, vaig actuar correctament. Si el que vaig fer està mal fet i el jutge me diu efectivament el que vaig fer està mal fet, tenc cap problema ni un, però ell té la consciència tranquil·la en principi i hem de creure en la seva presumpció d'innocència, perquè si no, no seríem jutges. Mm-hmm. Jo crec que hem de ser jutges per tot igual. El moment en què el jutge dit i sentència i ho dit culpable, el partit actuarà en el seu codi ètic. De fet, si és culpable, queda expulsat automàticament del partit, i si s'hagués imputat evidentment no podrà anar a cap llistes, però mentre no hi hagi, no s'hagi
sentència,
sí. Si vostè si me crida aquí d'aquí quan hagi sortit la sentència em diu, se'n recorda que sí, vostè té tot el raó del món,
si la sentència... En tota seguretat el Congrés que triaran vostès pròxim líder d'aquest partit s'ha dit se farà molt antes de qualsevol sentència damunt d'aquest cas, això ja. S'ha posat tothom
però bueno, però ara, per exemple, en el cas d'espaldament, que han xerrat tant, tens un reglament que t'ho diu, no t'ho defineix i demanes un informe jurídic per tenir-ho clar. Però dins del Partit Popular ho tenim claríssim. En el moment que surti la sentència, el codi ètic és el codi ètic. Si la sentència diu que és culpable, queda expulsat del partit automàticament. I si la sentència diu que és innocent, doncs se pot presentar a les llistes de qui on vulgui automàticament, això no té cap problema.
De totes maneres, entendrà que pot ser que no sigui un perfil d'esperança un candidat allà on sembla ser que per la seva gestió els ciutadans d'aquestes illes han pagat pràcticament de més quasi 700.000 euros.
O sigui, i molt més. Es diu Ventura, si surt culpable, llavors se definiria en la línia que vostè diu, però si sortís innocent, què s'hauria demostrat? Que en Francina Armengol, directament ella, va denunciar una cosa i ha fet tot el mal que ha fet en el Partit Popular i tot el que ha fet en la societat perquè pritjor d'ella. Aquí juguem a les dues llars de la moneda i la tenim a l'aire, eh? Uh-huh. Perquè vostè pot tenir raó de que si ell és condemnat se podria dir, la justícia ha actuat bé, vostè no pot fer totes aquestes coses, però també hi ha l'altra llar de la moneda d'aire, si vostè és absolt, queda totalment demostrat que la senyora Francina Armengol, de nivell personal que va firmar ella la denúncia, ha enredat la societat, n'ha fet xerrar quatre malament del Partit Popular i també ella hauria de prendre quatre conseqüències.
Senyor Vidal, vostè evidentment sé que no el traurem d'aquí, però ho ha de continuar intentant. No se vol de cantar per cap candidat, però
ho faré, els darrers dos dies ho faré al darrer dia, diploma que vol dir
poden fer un avanç, si poden fer un avanç pel seu perfil, la seva trajectòria, el seu tarannà, fins i tot això que ha dit fa un moment que era un pagès més a prop de Vidal Company estaria, no?
He estat el secretari d'en José Ramon Bogotà
també, ja sabia com contestaria això.
Som un mi personal dels altres,
no? Ja. Bé, no el traurem d'aquí, fora ja d'aquest congrés, d'aquest procés congressual, una qüestió d'estricta actualitat. Acaben de sortir les dades de l'enquesta de població activa. Balears és de les comunitats amb una taxa de desocupació més positiva, de fet estem situats al voltant del 13%, gairebé 5 punts per de baix de la mitjana estatal. Estem parlant que ha davallat un 20% respecte a l'any passat. Com valora aquestes xifres i el que tenim aquí?
Al final d'aquestes xifres el que mos diu és que de gener de l'any passat, en el gener d'enguany, hi ha 500.000 persones menys a l'atur. Això és el programa de Mariano Rajoy. Quan se va presentar de repit va dir poden aconseguir que cada any disminueix 500.000 persones es paro, i així des de 4 anys en tindrem 2 milions menys i estirem més o manco a la mitjana europea. Bueno, enhorabona, més que enhorabona, congratulem-nos tots de que això sigui així, perquè és un factor que en aquest cas ho dirigeix un govern del Partit Popular, evidentment estic més content, però en aquest cas també pensam més en les persones. Molt bé que aquestes persones que han aconseguit feina i que la puguin mantenir i que puguin veure les seves condicions socioeconòmiques millorades cada any.
Miquel Vidal, president del Partit Popular, moltíssimes gràcies per estar aquí al dia. Si se decideix apostar per qualque candidat abans de la recta final, tenim els micròfons a la seva disposició.
Moltes gràcies. Bon dia.
Vinga, vagi molt bé. Vinga, continuem amb la tertúlia. Marc Ferragut, Quico Mestre, Cristina Suárez, valorar aquestes dades de l'EPA. Marc, jo, la veritat és que s'esperava una davallada interanual, no sé si d'un 20%, no? Una...
Sona bastant, però bé, clar, està clarament lligat al tema de la temporada turística, no? Que cada, cada vegada és més llarga.
Efectivament.
El que jo crec que és interessant seria esperar una mica més el detall, no? De què contractes. És lo de sempre. Segurament són contractes indefinits, temporal, precaris, no sabem quant, que estan cobrant aquesta gent. És lo de sempre. És millor no tenir cap feina que tenir una feina precària. Bueno, hi ha gent que pensa que sí.
No, i que aquestes xifres realment se reflexen un poc en el carrer. Vull dir, en el carrer veré que notes una miqueta més d'alegria que fa. No sé si perquè han tingut una temporada turística rècord i això de qualque forma, encara que tot bé sempre s'acumulen, van en el mateix lloc, sempre tenen qualque grifet i se reparteix un poc, la veritat, home, han de dir que és una xifra boníssima, positiva, no? I que ojalà se mantengui en este, no? Sempre està que es, no tothom tindrà feina tot este, no? I sobretot el que diu una Mar, sobretot jo me preocupa quin percentatge de la joventut està tenint feina, no? Que això crec que és molt important.
I los mayores de 45
años. I los mayores de 45 años.
Sí, en el final queda una franja molt petita.
És una bolsa complicada.
Sí. No, i després han de dir que, bueno, clar, quin tipus de contracte, de quina forma, de quin temps...
Los salarios. Yo más
els salaris...
Más que la temporalidad, porque tendremos que asumir que en una comunidad como esta, pues el grado de temporalidad es...
Es evidente.
Es evidente
y no se va a solucionar.
No, tampoco es tirar la toalla, no. Pero bueno, esto es lo que hay. Ahora bien, dentro de que haya una temporalidad marcada, lo que sí que debería cambiar, y de hecho las mismas patronales también lo dicen, ¿no? son los salarios.
Home, és que ara, jo me'n recordo quan vaig començar a estudiar la carrera, se xerrava dels mileuristes, no?
Sí. Com,
ui,
I ara,
i ara tens sort, sí, ara els mileuristes són com milionaris.
No, i sobretot que han d'assegurar que les persones que fan feina al manco puguin sobreviure amb aquest sou, vull dir que no haguin de menester una ajuda d'un tercer, perquè això ja sí, són xifres, bueno, claro, les xifres tenen un nom i un llinatge, i el nom i llinatge no el sabem d'aquestes xifres, però bueno, en qualsevol cas, el fet que hagin trobat feina, crec que mos han d'alegrar i mos han de donar-se una bona a tots.
Vinga, 4 minuts, abordem una qüestió polèmica. Els fons o la recaptació que s'ha obtingut per l'impost de turisme sostenible, l'ecotaxa, sembla que no convenç la majoria dels que, per exemple, hi eren presents en aquesta comissió que havia de votar precisament el destí d'aquest dobbers, els ajuntaments que estan en contra, perquè no s'ha tingut en compte cap dels més de 100 projectes que varen presentar. Els consells insulars sembla que sí, se conformen. La CAEP també diu que no, els ecologistes s'afegeixen i també varen votar ahir en contra. Cristina, com ho veus tot plegat?
Bueno, sorprender, no me sorprende.
Són 33 milions, és menys d'allò que en principi s'esperava recaptar, però bé.
Sorprender, no me sorprende. Uh-huh. Está claro, cuando barres para casa estás contento y cuando no barren en tu propia casa de cara a los tuyos, pues tienes que dar unas explicaciones que no van a agradar. Entonces, eso es normal. Lo que pasa es que de verdad que esto de ecotasa no tiene nada. O sea, el impuesto de turismo sostenible sí, pero de ecotasa no tiene nada. Entonces entiendo la postura del GOP, entiendo que estén enfadados porque al final la destinación de este dinero no tiene absolutamente nada de ecotasa. Es más bien para suplir una falta. Si la mitad del presupuesto se va al agua, infraestructuras hidráulicas y demás, está claro que eso no tendría que venir por parte de este impuesto.
Y yo también creo que es poco inteligente políticamente que en esta primera reunión se hayan olvidado de la ciudad de Palma, que es la que genera gran parte
Mira,
de este impuesto.
A Palma, ¿no? Aquí le ha pasado lo que a Ibiza al principio cuando se empezaba a plantear, que decía, todo el dinero que recaudemos aquí, se va a ir a Mallorca. Pues ahora a Palma le ha pasado un Ibiza, ¿no? Es decir, sí, lo que hemos recaudado aquí,
efectivamente,
pues se nos ha ido.
Eso fue un error y ahora vuelven a repetirlo.
Pero eso no puede ser un criterio.
Claro.
Así que, no sé, y los de Montuïri no,
bueno,
que a lo mejor no tienen turismo,
ya, pero
no,
que
no
es que que es que a Palma no hay problemas.
Sí, però ja, bueno, però aquestes inversions, tot el tema de Saigo, se'n beneficiaran tots els municipis, no? Jo entenc. O sigui, jo entenc que els municipis remuguin i que diguin, vaig demanar això i no m'han donat. Clar, ho has demanat, no t'han donat, ho reclames, ho entenc. Però també entenc que les inversions beneficiaran a tots els municipis, en el final, no? El tema de l'aigua també ens interessa tot.
I després, el que apuntava en Rafa, que s'han equivocat en els càlculs econòmics del que volien recaudar.
Això crida molt l'atenció.
Això crida molt l'atenció, perquè més o manco, sabem, hi ha una predicció dels turistes que vendran, vull dir, més o manco, però clar, i d'aquí se suposa que d'aquest nombre de turistes que esperàvem, més o manco feim una... Però clar, és que les xifres, perquè crec que parlaven de 60 milions cada any, i ara parlen de 30.
No, fins i tot s'allarga la temporada.
Confiàvem més en el lloguer turístic.
Això va entrar en vigor més tard.
Hem esgotat el temps, jo també m'havia despistat, ara no sabia, però sí, hem acabat. Cristina Suárez, moltes gràcies. Quico Mestre, gràcies.
Gràcies a tu, Rafa.
Moltes gràcies a tots tres. Fins aviat, nosaltres continuem, fem una pausa mínima i arriba en Xisco Nadal a fer la volta al dia.
A IB3 Ràdio, al dia.
Señores pasajeros, pongan rumbo a sus vacaciones con los cruceros de Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Échale el ancla a los mejores precios con hasta un 10% de descuento. Además, pagan 3 meses sin intereses y niños gratis. Reserva ya por 50 euros en el 900-842-900 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Expertos en cruceros.
Un urbanito no entén que es fora viu.
Aquí hem fet agricultura ecològica tota la vida.
És que ja quedam espectrins de vaca. Jo m'he de mullir ni de dalt, però no me preocupa bastant animal.
Agricultura, pesca, caça, activitat minera i gestió del territori.
Tota l'actualitat i la divulgació del sector primari de les Illes Balears passa per Del Camp a la Mar.
A IB3, ràdio Del Camp a la Mar. Dijous a les 6 del capvespre amb Margalida Botni.
Aquest dissabte coneixerem Les Herbes de Mallorca, un llibre divulgatiu de diversos autors. En xerrarem amb Pep Nata i amb alguns alumnes del Departament de Restauració de l'Escola d'Hoteleria. També visitarem l'arxipèlag del Krakatoa, a Indonèsia, i descobrirem una muntanya que ocupa el mateix lloc del famós volcà.
Balears fa ciència amb Enric Colat. A IB3 Ràdio, dissabte a les 11 del matí.
IB3 Ràdio t'ofereix la millor qualitat de recepció. Sintonitza la ràdio pública de les Illes Balears. A Eivissa i Formentera, 93.7.
Continuem el dia, continuem el programa amb en Xisco Nadal. Bon dia, Marion So, bon dia a tots dos.
Molt bon dia.
I fent
dia.
La volta al dia avui, un poc sexual, diria jo, no? Pel que veig en el guió.
Agraïm.
Ja va bé, però...
T'he de dir que agraïm... Que
entrem no ha... fort.
I agraïm que no hi hagi... Que no hi hagi
nins, per favor.
És a dir, encara bo, adéu gràcies, que la visita escolar
sí,
passa ahir.
Venen els nins a visitar la ràdio, avui que no entrin al dia fins a les 11. Després ja...
És a dir, a partir de les 11 podríem posar José Luis Perales... i que canten Los Niños, però ara mateix, convendria
que se vagin il·lustrant també de petits.
Bé, jo crec que per parlar d'ous vaginals estaria bé que l'edat fos una mica més avançada, que no et
sigui. Sí, també és veritat.
Jo també ho crec, perquè a més no entendrien res.
Clar, no, ens embolleríem, mascarien ous de gallina amb ous de jade i...
Imagina't, arribarien a casa amb pare i sa mare, que els pares, demanant, fent preguntes estranyes.
Exactament, i dirien el profe Rafa, perquè clar, ja s'han enrotllat, que seria... Hombre, perdona, te recordes Guirigay, que va muntar en Rafael Gallego en un moment.
Sí, sí, sí.
Els mestres estaven allà impartint ordre i clar... típic de hippies. Riben, donen llibertat absoluta, i els nins, doncs clar, són nins, i fan allò que fan. Però bé, primera notícia d'avui. Ambientada musicalment amb en George Michael, és el nostre homenatge, en so seu I Want Your Sex. I és que l'actriu Gwyneth Paltrow ha tornat a ser trending topic i tope, que lo millor topeca, perquè ella li agrada molt comentar la seva vida sexual en xarxa. Recordem que fa un parell de mesos ella va recomanar un dildo vibrador que costava $15,000, que estava fet com en bo, i clar, ella li va dir, nena, tu te pots permetre uns orgasmes de $15,000, però un americà mitjà no, perquè això suposa, bé, no, en Rafael Gallego...
Ni americà, ni espanyol, ni sobre... de cap...
Sí, no, clar, Rafael Gallego vibradors, que no és això,
puc acabar de pronunciar i de lucubrar i de construir la meva frase... Allò que volia dir és que en Rafael Gallego, amb el seu sou, em podria comprar un cada dos dies, perquè és un dels periodistes millors pagat d'aquestes illes.
Clar. Això no, era allò que volia espanyol.
Dir. Rafa, tu t'ho pots permetre.
Sí, un dia te contaré en directe quin és el meu sou.
No em porta, perquè llavors me deprimiré de comparar-lo amb el meu. Per tant, Gwyneth Paltrow, com deia, no té tabús, li encanta parlar de sexe, i la seva nova polèmica ha estat parlar dels ous de jade. Què són aquests ous? Doncs són uns ous d'aquest material que s'introdueixen vaginalment i se suposa que fas exercicis en aquesta zona, allò que diuen sol pèlvic.
I que això està bé, vull dir...
Sí.
Ara ho comentaven, de fet.
Però quin ha estat el problema de Gwyneth Paltrow, que ha dit, nenes, jo me'ls aposto per tot.
Clar.
Vaig a fer la compra, quan m'estic dutxant, quan vaig a passejar...
Però te dona plaer a part de...
No és un estimulant, te'n pot donar, també depèn de com te remenis. Però bé, per no embuear-me, i perquè clar, són temes que jo... Perquè evidentment, Balears sap que jo no tinc vagina, per tant no ho puc haver experimentat. No sé si era una aclaració que havia de fer, però per si de cas. És a dir, clar, és que m'ho demanes. Com si jo tingués aquí el coneixement de tot i no ho és.
Home, no, però jo tampoc tinc vagina, sé que un vibrador...
Està molt bé que ho diguis, Rafael Gallego, i que ho aclareixi.
Un vibrador, unes bolles xineses...
Com deia Isabel Pantoja, per ser una pregunta en l'aire...
Cadascú ha d'aclarir el seu. No, ara he de dir jo. Bé, jo sí.
Tu entens?
Jo sí, entenc.
I no tens penis?
I no tens penis.
Hola, som Maria Antonio Suárez.
No, i t'imagina.
Podria ser com una carta de presentació. Però bé, tenim a l'altre costat del telèfon, que ja ens està escoltant, a la sexòloga d'aquest programa, que va estar nosaltres en l'estiu, Teresa Ramos, perquè mos parli d'aquesta controvèrsia en la Gwyneth Paltrow. Teresa Ramos, molt bon dia.
Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal?
Bon dia.
Va bé, Gwyneth Paltrow s'ha ficat un jardí, perquè des de la seva plana web Goop, que recorden que ell ets avant, ha recomanat aquests ous de jade, i l'Associació de Sexòlegs d'Estats Units li ha dit, nena, no recomanis aquests ous tot el dia, perquè per anar a fer la compra una estona pot estar bé, però no és que l'hagis de dur tot el dia, diguéssim, introduït en aquest ou.
Primer de tot, per què serveixen?
Bueno, los huevos de jade, claro, ella los ha promocionado para poderlos vender en su página web, pero no es un instrumento nuevo, ni mucho menos, sino que se utiliza muchísimas veces tanto para ejercer y tener una fuerza en la zona pélvica, sobre todo en la mujer, lo que se llama los músculos bucóceos, más conocidos como fortalecer la zona de los músculos de Kegel, que son esos músculos que van desde prácticamente desde el clítoris por dentro hasta la zona del ano, ¿vale? Estos músculos los tienen tanto los hombres como las mujeres. Es decir, la zona de los bucóceos lo tienen tanto los hombres como las mujeres.
Un moment, Tere Ramos, no t'aturaria mai de la teva explicació, perquè ara m'has obert un nou món amb aquests músculs bucocis. Però els homes poden emprar aquests ous de jade o són només per dones?
Són per a mujeres.
Ah, ok. Sí, com que compartíem els músculos, no sabia si també t'havies d'enfortir qualque zona. Yo que soy muy del deporte, que tú lo sabes.
Sí, 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 igual que yo, vamos, coincidimos en las horas de los gimnasios.
Ay.
Pero esta, sí, esta zona, ya, para reconocer, muchas veces en los gimnasios, por ejemplo, es una zona que ha dejado, se ha dejado totalmente de lado. Donde más está trabajando es en clases de pilates, por ejemplo, sí, y ahora que está más en vogue todo el tema de los hipopresivos, que es conocerse esa parte. Ya os digo, la pueden fortalecer tanto los hombres como las mujeres. En las mujeres, ¿cómo, y los hombres, cómo se puede detectar? Pues es a la hora de ir al baño, de hacer pis, a la hora de la micción,
sí,
solo como ejercicio, es decir, después no hay que hacerlo. Se empieza a expulsar la orina, se para, y notamos esa parte de presión que la mujer notará en la zona de la vagina hacia el ano, y el hombre nota en la zona de los testículos también hacia el ano. Cuando nota esa presión, vuelve a expulsar el pis y lo vuelve a parar. Solo es para reconocerlo, porque este ejercicio de parar la orina es muy perjudicial para que puede provocar muchas infecciones.
Pero no me espero una vegada, Ido.
Sí, no me espero probarlo. Lo probamos una o dues vegades i després ja continuamos.
Molt bé.
Vull dir, però al final...
Tot és el precisió de la Marian Suau.
No, no, per si de cas, vull dir, és una d'aquelles coses que dius, perillós fer-ho més d'una vegada, no? No, però
sí,
a casa,
no cal fer-ho més d'una vegada, perquè si, dues o tres en el dia, no? Però només és per tenir la consciència de que agafam aquest exercici i prenem consciència de que és múscul.
Però no és un objecte de plaer, no? Bàsicament.
És com introducir-te... És dir, esto és solo para detectar el músculo.
Sí.
Una vez que ya te detectas el músculo, ya te puedes introducir huevos de jade o huevos de cuarzo, huevos de cristal, huevos de cuarzo rosa o huevos de o bola china.
Sí, però amb quina finalitat? Per obtenir plaer.
La finalitat és reforçar... No, el placer viene más tarde.
Més endavant, val.
Es decir, cuando una mujer empieza a introducirse bolas chinas, que hay de una bola, de dos, por ejemplo, los huevos de jade... también se pueden comprar por separado y introducirlos a través de un cordón de forma de seda. Yo no recomiendo nunca utilizar ningún tipo de cuerda, ni nada de seda, ni nada que venga de material que está en forma de tela. Claro. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es algo que nos introducimos dentro de la vagina de las mujeres, sí, y con el tiempo y la humedad se puede romper este cordón. Entonces siempre es mejor cordón, es decir, comprar una bola que ya venga con el cordón incorporado, que es como una especie de plástico, que es un material que no da alergia, que viene como a continuación. Okay. Y la mujer lo puede empezar a utilizar 5 minutos mientras hace el café, para ver cómo se adapta. Hay también diferentes tamaños.
Aquí están. Tere, tú has dit 5 minuts i la gran controvèrsia que s'ha armat als Estats Units ha estat que les soles li han dit: Gwyneth, no és que t'introdueixis sou de jade i hagis d'anar tot el dia com si no duguessis res. Ella diu, clar, és que tal com ho plantejava l'actriu, que no ets solo com tu i que no ho explica tan bé com tu, ella diu, jo m'introduesc el jade egg i vaig a passejar, vaig a comprar, vaig a dur els nins a escola, m'aduig fins i tot en sou engirgolat, i clar, el que han dit que això també és un risc d'infecció brutal i que han d'anar alerta i que sobretot no escoltar una Gwyneth i escoltar una Tere Ramos.
Clar, quant de temps és recomanable dur els ous a dins?
Se puede empezar a practicar. Es decir, hay mujeres que lo utilizan sobre todo cuando ya llega un momento, cada vez en edades más pronto nos pasa a las mujeres que empezamos a tener pérdidas de orina o por haber tenido una dificultad en el parto o porque no hemos sabido ejercer este músculo. Se puede empezar 5, 10, 15 minutos. Hay que pensar que la vagina es un esfínter que es de para adentro y para afuera. Es decir, que te puedes introducir un dedo, te puedes introducir un tampax y puede salir la menstruación y un bebé. Entonces es un órgano del cuerpo que sirve tanto para entrada como para salida. Uh-huh. Cuando la vagina nota que no está cómoda con este material, los pulsa. Es decir, que una mujer podría... en el caso de que lo aguantara, llevarlo todo el día. Pero llegaría un momento en el que lo expulsaría y que además lo único que se pretende es que la mujer empiece a ejercer este músculo. Cuanto más lo ejerza, más conciencia tiene de su cuerpo y de sus órganos sexuales. Y más está con la conexión de que tiene cuerpo, de que tiene sexualidad y de que tiene una genitalidad. Y ese fortalecimiento, ese fortalecimiento que incluso no hace falta utilizar unas bolas para ejercerlo, es decir, que tú puedes estar en un semáforo y apretar y expulsar como si estuvieras haciendo pis, como os comentaba antes, es decir, tú puedes estar en el semáforo o conduciendo y hacer este ejercicio durante 10 o 15 veces sin necesidad de meterte ninguna bola adentro. Uh-huh. Porque hay mujeres que, por ejemplo, tienen aversión a introducirse en nada, claro, porque sí, les parece doloroso, porque no les gusta. No. Entonces, no importa introducirte nada, sí, sino bastaría con apretar y expulsar estos músculos, imaginando que estás apretando, bueno, y
queda,
sacando la micción de la orina.
Queda clar, que, estem aquí que, per destruir mites, també.
Que aquest tipus de dones no és una Gwyneth Paltrow, que jo deu tenir com a vigorèxia vaginal, perquè clar, si tu tot el dia es sou aquest. Teresa Oye. Ramos, ara gran pregunta. En Rafael Gallego, el segon tema que tenim avui, te vol fer no. una de les seves preguntes clàssiques.
No, però introdueix, ha d'introduir primer. Okay.
Resulta que s'ha conegut gràcies a un programa... Aquest home té 54 anys. I viu
aquest home té un problema.
I viu a Saltillo, Mèxic. Ell nom, Roberto Esquivel Cabrera, i gràcies a un, diguéssim, a un programa que han fet amb mitjans digitals britànics, s'ha conegut la situació... d'aquest bon home, que té el penis més gros del món. Estan parlant de 48 centímetres de longitud. Ell diu que té certs inconvenients, tot i que ha rebutjat recentment operar-se, perquè diu que ell experimenta més plaer en sa fama de tenir el penis més descomunal de la història de la humanitat que no pas en mantenir relacions sexuals. I Teresa Ramos, el meu director, Rafael Gallego, aquí present, ell sempre fa una pregunta que és un dels clàssics de la volta al dia que ara reproduirà.
No, jo més que pregunta és una reflexió. Aquest home evidentment té un problema, pobret. O sigui, és que no, a part de no poder mantenir relacions sexuals, és una càrrega que deu ser inassumible per la major part de les coses que fa. Ah, una atròfia.
Clar, el que passa és que dins el problema que té també està intentant treure-li, no?, el rèdit o la fama.
Sí, això ja és una derivada, però evidentment té un problema. Si neixes amb un penis d'aquesta magnitud, tens un problema.
Sí, veig que estàs tímid, Gallego.
No.
Sí, estàs tímid.
Home, no, després, la pregunta que en Xisco Nadal te vol fer i no s'atreveix a Teresa és la de sempre, sí, i és tan tòpica que li fa vergonya, però te la faré jo. El tamany importa fins a quin punt? No seria si el tamany importa, sinó fins a quin punt del tamany comença a ser ja un problema i no una presumpta avantatge.
Bueno, en este caso, es decir, tener un pene casi de 50 centímetros, sí, estamos hablando que prácticamente sí, le debe salir por la rodilla.
Sí, no, que en aquest cas és evident que té un problema, sí, però hi ha casos de...
Ramos, la rodilla sí es bajito.
Bueno, no sé.
No, però hi ha imatges seves que circulen per internet que sabeu com arriba fins a...
No és l'únic cas, ja han salit altres casos, sí, sobretot tenen dificultat amb el tema de la penetració i de la erecció, perquè, claro, hay que intentar que todo este músculo, que no es un músculo, pero todo se intente levantar, con lo cual el potencial sanguíneo tiene que ser mucho más fuerte, claro, y hay dificultades para mantener una erección. Y después, claro, la penetración puede ser muy muy dolorosa para la persona que lo reciba. Y en estas ocasiones, lo que se hace normalmente es poner un cordelito o un trocito de tela para acordar hasta dónde puede entrar. Claro. Porque si no, la persona puede salir bastante perjudicada. Pero normalmente los penes ordinarios, me refiero a la media, no hay dificultad con el tamaño. Okay. Es decir, que la vagina, como he dicho antes, se adapta y por tanto es muy flexible. Además, con la excitación, la vagina se hace todavía más, más profunda y más larga. Entonces, no os preocupéis por vuestros tamaños de los penes, porque pueden entrar perfectamente y además el placer no nos lo da ningún pene, sino que somos las mujeres las que tenemos el placer en nuestro propio cerebro. Así que no os preocupéis con vuestro tamaño, que las mujeres no elegimos o los hombres no eligen a las personas por su tamaño del pene, porque tampoco elegimos a las personas por el tamaño de su nariz.
Efectivament.
Bueno, no sé que tinguis una filia en sos nassos. Però bé, això ja seria un altre tema. Teresa Ramos, moltes gràcies per haver-nos descobert que existeixen els músculs bucòssis. És a dir, avui me'n vaig satisfet
d'haver après
una cosa nova en aquesta secció.
Gràcies.
Una abraçada molt forta.
Gràcies, Teresa.
Fins aviat.
I ja darrer tema d'avui, perquè mos quedam fora temps. Tu que a vegades te queixes de si te fan primers plànols, no, te sents? Tu sents que na Cristina treu tot el partit que pot de tu?
I és complicat, eh?
No, jo n'he dit... Tot això ja...
Mira, avui m'he posat una camisa...
Ja se posa negatiu.
Una camisa verda que sembla negra, així en pantalla.
Exacte, però sí, poden dir que és un verfós.
Me l'ha duit na Maria José.
Però bé, en realitat volen parlar d'il·luminació, no? Parlàvem de
m'agrada
això.
Així. Volen ses mànigues.
Exacte, volen parlar d'il·luminació perquè gràcies al portal de transparència del govern espanyol han sabut que il·luminar Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santa Maria i el ministre Méndez de Vigo costarà de 7.900 euros. És a dir, si després de pagar de 8.000 euros, mot surt una foto moguda o dius, ai, en Rajoy té un ombra, és per denunciar. Sí. Estaràs amb jo. Tot això ho han sabut gràcies al portal de transparència del govern i l'encarregat d'endursant, diguéssim, aquesta contracta ha estat EDT Esdeveniments, que és l'empresa que s'ha adjudicat aquest contracte.
És necessari.
Se preguntes, és necessari d'un kit d'il·luminació?
Clar. És necessari gastar-se aquest doblers que podríem destinar amb altres coses?
A mi hi ha coses que me deixen un poc estorat, sí, Marian Suau. Tu, com a professional del mitjans ja de dilatada trajectòria, qualque vegada has anat amb un kit il·luminador com si
mai
té en Rafael Gallego quan va a Festeriós?
No, mai.
Jo sense un focus de potència
no
màxima
viure,
no surt.
No te pots moure en el carrer. No pots anar en el carrer.
No, però sobretot a on arriba la preocupació dels nostres governants, ja no només per el contingut del discurs, allò, aquesta eterna discussió que tots els filòlegs tenen del fons i la forma.
Diu una Cristina que aquest preu no és desorbitat.
No és desorbitat?
No, que el kit és allò que val.
No, el que estàvem debatent és si és necessari.
El que passa és que en la crisi s'ha deixat d'utilitzar.
Aturau màquines. Que... Estan dient que és nostre el president dels governs.
Mira que prova que té, està Marian Suau així amb l'espatlla. No t'havia fixat? Clar, tu aquestes coses...
Ara tu aquestes coses... No cap d'entendre...
No fa gràcia, no, però aquesta broma ja ho sap. Tu me fas bromes de
l'edat,
tu me fas bromes de l'edat i jo també bromes
d'aquestes. I t'ho dic des de l'efecte que te vaig tenir en qualque moment quan mos coneguérem, però això, a segon quin contextos, se consideraria bullying.
Què va,
bullying,
per favor. Si t'has dit tota l'estima del món, per favor.
Ah, faltaria més, ha de dir, Tobi.
Ben igual que sigui un home que vegi. Ara m'he ficat en jardí.
Has entrat, però bé, t'he de dir que...
Ralph in the Garden.
T'he de dir que tens una espatlla fantàstica, igual. És a dir...
Encara me fareu posar mi vermella.
No, però t'he de dir que ets gairebé d'unes proporcions clàssiques. Sí. Italiana.
Sí, sí.
M'atreviria a dir.
Escurós i escorès. Aquelles, ella podria...
Ella podria ser perfectament una model, no sé si de Miró o de Pretzitels.
No sé, passant pàgina, passant pàgina.
Però bé, ara mira, m'ha anat beníssim. Molt breu, en pocs segons, ja que parlant d'art, anirem a Salvador Dalí, perquè cada vegada està més a prop l'exhumació de la tomba del geni català de la pintura, perquè la lluita judicial de la gironina Pilar Abel, per ser reconeguda la seva filla legítima, continua. Ja ha fet una passada gegant perquè el jutjat de primera instància número 11 de Madrid ha admès el recurs que ella va interposar i podria ser que s'exhumés la tomba de Salvador Dalí per descobrir si ella és o no és la seva filla.
Molt bé.
Ostres.
Jo era un històric, era un històric que desconeixia. Ella és una dona de 61 anys, que és filla de mare soltera i que va saber en els 8 anys, segons compta ella, que Salvador Dalí podria ser el seu fill. Però Dalí, enamorat de gala, no va voler reconèixer mai aquesta, aquesta filla i ella, doncs, evidentment, té tot el set del món a lluitar.
Sí.
Xisco, fins després, que arribes amb els llibres i arribarem convidats
amb
avui.
Arribarem amb els llibres. Amb els convidats, els llibres i, diguéssim, l'espatlla de Marian Suau per poder
Marian
comentar.
Suau amb espatlles, evidentment, continua aquí.
Sí, me fa gràcia, me fareu parar vermolla, me fareu parar vermolla, però s'està marcant aquí un dans, que Déu-n'hi-do.
Tu diràs. Vinga, nosaltres faim una pausa, escoltarem i veurem també el butlletí informatiu de les 11 i després més al dia, en aquest cas ja només a la ràdio. Fins ara.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Les notícies de les 11.